Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Finalment seran dos els candidats a la presidència del Barça en les eleccions del proper 15 de març. Joan Laporta i Víctor Font. Marc Síria queda fora. Laporta passa el tall amb 7.226 signatures vàlides, li han invalidat a l'11%. Font passa amb 4.440 signatures vàlides, li han invalidat al 13%. I Marc Síria cau, li han validat 2.247 signatures. Es queda, per tant, a 90 signatures del tall. Li han invalidat el 21% de les signatures presentades, que són moltes, més d'un centenar, per presentar-les sense DNI, com marquen els estatuts. Així que dues lectures d'entrada. El gran beneficiat d'aquest escenari, en principi, és Víctor Font, que tindrà més opcions contra Laporta en l'1 contra 1, perquè aglutinarà tot el vot antilaportista, i la segona és que Marc Síria queda tocat a futur després de presentar un percentatge tan alt de signatures no vàlides. El gran interrogant, però, es manté. És si hi haurà més laportistes o més antilaportistes. No sortirem de dubtes fins al 15M, però hem passat del no hi ha partit al hi ha partit, i els partits poden acabar en golejada, amb un marcador igualat, o de vegades salta la sorpresa. De seguida estarem amb la informació, les reaccions i l'anàlisi a la notícia del matí. Joan Laporta i Víctor Font seran els dos únics aspirants a presidir el Barça. La sorpresa ha estat que Marc Síria no passa el tall. Des de la precandidatura estan valorant a aquesta hora si impugnen el procés de validació de signatures o no. De seguida en parlem. En clau esportiva, el Barça prepara la cita de dissabte a Sant Mamés en partit de Lliga. Recordo, amb les baixes de Valde, Koundé, De Jong, Christensen i Gavi. Recupera Hansi Flick a Lewandowski, que jugaria amb màscara, i a Eric García després de sanció. A l'Atlètic Club, que rebrà el Barça després de la decepció de l'eliminació a la semifinal de Copa, derrota ahir a Noeta 1-0 amb gol de la Reial Societat de penal polèmic per unes mans de Galarreta a 10 minuts pel final. Així que la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid jugaran la final de la Copa el 18 d'abril a la Cartuja. El rival del Barça a la Champions, el Newcastle, va jugar també ahir partit de Premier i va guanyar-li 2-1 al United, tot i jugar amb 10 jugadors tota la segona part. Dissabte han de rebre el Manchester City en partit de Copa. Escoltarem també avui a Arbeloa, que ha parlat en la prèvia del Celta Real Madrid, que obre la jornada de Lliga demà a Balaïdos, amb un Real Madrid amb fins a 9 baixes entre lesions i sancions. A l'Espanyol escoltarem a Carlos Romero. Toca rebre a l'Oviedo dilluns. A l'Oviedo va perdre ahir en partit de Lliga pendent 3-0 al camp del Rayo. Al Girona, Àlex Moreno pot ser la novetat per visitar el Llevant. En bàsquet, el Barça visita l'Olimpia a Milano avui en partit d'Eurolliga, la cita a 2:15. I a la Champions d'handbol, partidàs Magdeburg-Barça, en joc la primera plaça del grup. El Magdeburg és l'únic equip que li ha guanyat al Barça en el que portem de temporada. En tennis, a Indian Wells, Pau Lavadosa cau en primera ronda davant Putin Seva per 6-4 i 6-2. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia del Pedregà. I les preguntes del dia Esports COPE, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, Laporta i Font lluitaran per la presidència. Qui us agrada més? Us agrada més Laporta al 70%. Us agrada més Font al 30%. En clau Espanyol, la pregunta és: on veieu Romero la propera temporada? L'Espanyol només al 10%, fora de l'Espanyol al 90%. I en clau Girona, us convenç Echeverri? Esteu votant que sí al 40%, que no al 60. Marc Peires està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa. La pilota ja roda Esports COPE.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
podem anunciar oficialment que els candidats a la presidència del club del Futbol Club Barcelona el proper 15 de març són el senyor Víctor Font i Manté i el senyor Joan Laporta i Estruc.
Doncs han quedat proclamades les dues candidatures que lluitaran el proper 15 de març per presidir el Barça, Joan Laporta i Víctor Font. Marc Síria queda fora. Recordo les dades novament. Laporta passa el tall amb 7.226 signatures vàlides. Li han invalidat a l'11%. Font passa amb 4.440 signatures vàlides. Li han invalidat al 13%. I Marc Síria queda fora. Li han validat 2.247 signatures. Es queda a 90 signatures del tall. Li han invalidat al 21% de les signatures presentades, que són moltes. Anem al carrer, saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Bona tarda. Ara escoltarem a Víctor Font, escoltarem segurament a Joan Laporta aquesta tarda des d'Igualada, però volíem conèixer sobretot la reacció de Marc Síria, que és el precandidat que s'ha quedat fora i que no podrà aspirar a ser president del Barça. Per escoltar-lo haurem d'esperar a 6:45 de la tarda, no?
Sí, a la seva seu, als Jardins Bacardí, davant del Camp Nou, a la seu del moviment 42, de la precandidatura, on avui hem estat, després de la proclamació de Cubells, hem anat, ens han dit que esperessin, que fins la tarda no dirien res, que ara no podien dir absolutament res perquè encara no havien pres una decisió si impugnar aquesta invalidació de les firmes, una quantitat de firmes que li han invalidat, i al final s'ha quedat a 90 de passar el tall, doncs li han invalidat gairebé 600 i s'ha quedat només a 90, i d'aquestes 600 hi ha una part que li invaliden perquè no ha presentat el DNI dels socis. Llavors ell, el que deien des de la seva candidatura, des de la seva precandidatura, per ser exactes, és que potser podia impugnar perquè hi ha una llei superior que diu que no et poden demanar el DNI, només pot ser per un tema policial, però mai te'l poden demanar per una protecció de dades. És veritat que els estatuts del Barça recull perfectament que per al procés de les precandidatures i per passar a ser candidatures han d'afegir unes paperetes, han de passar un tall, i que aquest tall ha de ser amb paperetes que estigui tot correcte, el número de soci, el nom de la persona i, a més, de la signatura, doncs, el DNI i la seva fotocòpia. En el cas de Marc Síria no hi ha aquesta situació amb diverses paperetes, són bastantes. Això fa que no passi el tall.
Més de 100, no? Més de 100, no? Diuen, Víctor?
Més de 100, sí. Més de 100, i llavors això farà que això ha fet que no passi el tall. I d'això, doncs, en parlarà avui a 6:45 de la tarda des de la seva seu i ens dirà si impugna o no, i la valoració, evidentment, de què fa de tot això i d'aquesta situació que ha donat que no passi el tall i es quedi amb precandidat, que no passi a ser candidat.
Molt bé, estem molt pendents d'això. Sí que ara ens parles des de la seu de Víctor Font, que sí que ha fet valoracions aquest matí, ja, Víctor.
Sí, de la seu de nosaltres, a l'Avinguda Diagonal, a prop de Passeig de Gràcia. Deia Víctor Font, precisament, que ell seguia obrint les portes a tothom, perquè se li ha preguntat per lo de Marc Síria, pels pactes i demés. Ell diu que porta 3 anys parlant, repeteix el mateix que l'altre dia, que porta 3 anys parlant amb culers de tota mena, del món de la cultura, de la política, de l'esport, culers normals i corrents, que no tenen res a veure amb cap estament i que només volen coses a millorar el club, deia Víctor Font, i que en el cas de Marc Síria i de tothom, que ell obre les portes a tothom. Un Víctor Font que diu ara que això no és un plebiscit, és veritat que porta tota la precampanya dient que era un plebiscit, ara diu que no és un plebiscit, que no és un cara a cara entre ell i Joan Laporta, que són els dos candidats ferms per aquesta setmana de campanya electoral, i que això va d'un model que està obsolet o un model de futur pel club.
Esto no es un cara a cara, esto no es una elección entre dos personas, esto no es un Laporta versus Font. Esto, repito, esto es un debate que incumbe a los 145.000 socios, a todo el club y especialmente a los 114.000 que tienen derecho a voto. Y repito, aquí de lo que se trata es de contarnos y saber cuánta gente quiere el Barça del pasado, cuánta gente quiere el Barça del futuro. Y yo creo que a la pregunta de por qué hay partido, yo creo que la única encuesta real son cuántos socios han firmado por el cambio versus cuántos socios quieren, ya les va bien la situación actual, y es la primera vez que nos contamos y ha habido una mayoría que quieren el cambio. Ahora hay que refrendarlo en las urnas.
Es refereix Víctor Font a que hi ha suma de les firmes que entre Vilajoana, Síria i Font sumen més que les firmes presentades per Joan Laporta. I li preguntant a Víctor Font, evidentment, pel tema del DNI. Ell el que diu, en el seu cas, el que li ha afectat a la seva candidatura i les firmes que li han invalidat són sobretot els números de socis, que hi ha socis que no havien mirat el cens nou, no el tenien actualitzat i llavors estava desactualitzat i a la papereta havien posat un número de soci que ja no li corresponia a la persona. Però li preguntaven pel cas del DNI i si ahir li havia passat això de no presentar la fotocòpia del DNI en alguna papereta.
Y nosotros no presentamos ni una papeleta o como se diga, cap butlleta, sin DNI, sin... O sea, aquí hay un equipo profesional, aquí se hacen las cosas tal como haremos las cosas en el club, de forma planificada, bien gestionadas, con gente profesional, con gente ilusionada, con gente comprometida y por lo tanto no cabe en nuestro ideario presentar papeletas sin DNI.
I l'últim que reclamava Víctor Font, i que ho ha remarcat en dos moments, era que no pot ser que un club com el Futbol Club Barcelona, en ple 2026, s'hagi de firmar manualment per passar a ser de precandidat a candidat i que després, a més de tot, el dia de les eleccions, el 15 de març, només puguis votar presencialment i no s'utilitzin cap eina tecnològica en aquest procés.
¿Por qué es una gincana hacer cualquier cosa? ¿Por qué no podemos votar el día 15 por correo? ¿Por qué no podemos votar electrónicamente? Este es el Barça del pasado. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Con lo cual a mí me entristece que este tipo de situaciones... Podríamos escribir un libro de situaciones que se han dado, algunas de ellas más propias de una película de Torrente que de una institución como el Barça. Tenemos que acabar ya con esto.
Torrente presidente que s'estrena el divendres dia 13, crec, no? Dos dies abans de les eleccions, sí, a la presidència del Barça.
S'estrena de seguida, sí, li dèiem això a acabar la roda de premsa, escolta que s'estrena, i de fet algú volia repreguntar-li, però com ja li va preguntar tothom, doncs ja no, ja quedava massa llarga aquesta roda de premsa. Per cert, deia Víctor Font, parlava de que vol ja el cara a cara amb la porta i el cara a cara que hi haurà, l'únic almenys que està previst, és el proper dijous dia 12, que ho donaran a TV3 a la nit, el cara a cara electoral entre Víctor Font i Joan Laporta.
I el candidat Laporta on el tenim, Víctor?
Doncs avui aquest matí, temes seus personals, perquè a la seva agenda no consta cap acte, però a partir de les 6 de la tarda hi serà a l'Ateneu d'Igualada. Igualada estarà, també es passarà pels voltants, atendrà els socis, tindrà una xerrada a partir de 7:45 del vespre amb David Caravent, que era el comissionat del 125 aniversari, molt proper a ell, i en aquests dos punts doncs, atendrà els mitjans de comunicació. Fins a llavors no hi ha unes declaracions de Laporta, només un vídeo de la seva de defensa amb el Barça, de la seva ja candidatura, on deia que era el que havien de fer, presentar-se a les eleccions i que han passat el tall i que ara la gent ha de decidir si vol aquest Barça continuar amb tots els èxits d'aquest Barça i dels títols de l'any passat i de més, o un altre model.
Molt bé, matí molt intens, seguim pendents sobretot del que ens pugui explicar aquesta tarda Marc Síria. Víctor, gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, Joan.
De seguida valorem.
Ven a Feubert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida!
¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feubert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida. Feubert, nos movemos contigo.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Valorem com queda el panorama electoral després de la proclamació de les dues candidatures que optaran a presidir el Barça aquest matí. Recordo Joan Laporta i Víctor Font. Ho valorem amb el Lluís Carrasco, publicista, cap de campanya de Joan Laporta el 2021. Lluís, hola, bona tarda.
Hola, com esteu?
Molt bé, Lluís. Finalment això serà un cara a cara, un Laporta Font. Quina primera lectura fas?
Sabem si serà un cara a cara o no serà un cara a cara. Bueno, sí, en el sentit de que només aquestes dues candidatures han aconseguit els avals necessaris. Però jo no descartaria que encara hi haguessin moviments en la candidatura opositora i poguessin acollir altres candidats o precandidats que no han assolit els avals necessaris.
Mm. O sigui, no descartes que Font pugui incorporar, per exemple, a Marc Síria?
O a Vilajoana, també som un clam que va quedar al marge d'aquestes eleccions buscant aquesta unitat. Podria ser que al final fes un rush final al costat del Víctor. Jo crec que encara es poden moure coses, sí.
Sí. Home, a Font li aniria bé aglutinar, per dir-ho així, el vot antilaportista, no?
És que no sempre el vot és antilaportista. De vegades el vot és pro-Síria, o pro-Font, o pro-Camproví, o pro-Vilajoana. I el que ha donat l'aval en el Síria potser no és tan amic de votar a favor de Font, perquè a qui volia de president era Síria. Aquí hi ha molts moviments, no són fàcils de llegir, són complexes, perquè estem parlant de demoscòpia social atribuïda a un club de futbol, que encara és més complicat, i per tant, bueno, cal estudiar tot amb molta cura.
Sí. Amb el que li ha passat a Síria, amb el recompte de signatures, creus que a Font li aniria bé incorporar-lo a la candidatura, o no seria un bon moviment per la seva part?
Hi hauria moltíssim, si pensem que en aquest moment hi ha partit, perquè la porta està en intenció de vot per sobre del Víctor Font, i tot el que siguin suports a l'alternativa, és a dir, a Víctor Font i a nosaltres, seran molt benvinguts, i com a mínim el Víctor els hauria de percebre d'aquesta manera. Ell necessita tots els suports possibles per intentar revertir una situació que avui per avui sembla decantada a favor de l'expresident Laporta.
O sigui, tu continues pensant, Lluís, que a pesar de que al final l'escenari serà un Laporta contra Víctor Font, un Víctor Font contra Joan Laporta, que Laporta va clarament per davant i que no hi haurà partit en principi?
No dubte. És que el futbol és immediatesa, i en aquest moment tenim un Barça que il·lusiona una barbaritat, per mostra el partit de dimarts amb l'Atlético, que tot i que de fora tenim una columna vertebral de jugadors de la Masia, de xavals catalans, aquest eix, Cobercí, Bernal, Lamine Yamal, que són tres juvenils fent-li front a equips potentíssims. Tenim un estadi que va pujant a poc a poc, i que d'aquí dos dies serà una realitat. Clar, tota aquesta obra de govern juga a favor del president sortint, i per tant, sí, en aquest moment ho veig decantat a favor de Laporta.
Et pregunto per com estàs veient els dos fins ara. Joan Laporta, ara entrarem en el que és purament la campanya, però fins ara Joan Laporta, bé, la seva obra ja la coneixem tots, perquè porta anys al capdavant del Barça, però ha estat una precampanya molt a base de cops d'efecte, no? Que si uns macarrons per aquí, que si tallar pernil per allà, que si pujar un toro mecànic, com l'estàs veient, Lluís?
Ha estat ell en estat pur. Hi ha hagut molt poca estratègia en la seva campanya. La seva estratègia ha sigut ell, ell i ell, i ha estat en la porta més autèntic. Si calia menjar uns macarrons i remenar per Mitjano Reggiano sobre l'olla, ho feia. Si calia tallar, tallava. Si calia pujar-se a un toro mecànic a Mercabarna, ho feia. Però ha fet en tot moment el que li ha vingut de gana fer, no el que ningú li ha dit que li convenia fer. Per una altra banda, hi ha hagut una campanya molt sorda. La de nosaltres, jo l'he vist poc. La veritat és que no he vist massa recursos promocionals, i en aquest sentit també amb algunes equivocacions per part del Víctor, i caldrà que reverteixin molt la situació, sobretot a nivell d'imatge pública, per intentar fer-li ombra a la porta.
Sí. A les últimes eleccions, Font va fer una campanya més de presentar molt projecte, i menys de confrontació. Jo sí que el veig una mica amb un to una mica més alt en aquesta precampanya, com a mínim, Lluís.
Sí, justament perquè ells també tenen les seves mesures i sondejos, de veure com van les coses, d'enquestes, perdó, no són sondejos. El sondeig és de vot declarat. I la veritat és que ells també saben que van per darrere. Aleshores, només tenen opció, i és aquest cos a cos, és buscar aquest cos a cos. Clar, això és pervers, perquè és com parlar de que el debat de TV3 i el de RAC1, que probablement seran els dos que, en el que s'enfrontaran, per una banda, són les últimes bales que els hi queda a nosaltres, però per una altra banda és l'escenari ideal per Laporta, perquè és l'escenari que millor domina. Sí. Amb la qual cosa, clar, aquesta és la situació i aquesta és la que hauran de gestionar.
Sí, sí. No, és que ha dit Font, tinc moltes ganes de debat i de confrontar idees i tal, però ostres, és que Laporta en el cara a cara, amb un debat, vaya enemic, Lluís, tu el coneixes bé.
És que Laporta és molt bo en el cara a cara, perquè a més no li cal preparar massa res. Ell s'aprèn els quatre conceptes necessaris i els deixa gravats, però gravats d'una forma digital en el seu cervell, i els explota a les mil meravelles. El Víctor té grans atributs, però el de la loquacitat i la comunicació segurament no és el més brillant. I però, per altra banda, evidentment que necessita aquests debats per decantar una balança que en aquest moment és desigual.
Vaig acabant, Lluís. T'ha sorprès el que li ha passat a Síria, que s'ha quedat fora, li han invalidat, la veritat, moltes signatures?
Moltíssim. M'ha estranyat moltíssim. El percentatge de signatures invàlides és un percentatge mai vist en la història de la democràcia a Can Barça. Un 20% és una barbaritat. No entenc, per tant, aquesta improvisació o aquesta manca de rigor i d'excel·lència a l'hora de veure si es complien tots els requisits que marquen els estatuts del club. I si ho han fet i n'eren conscients, aleshores no entenc que ho hagin presentat, perquè els estatuts són molt clars i són els mateixos per tots. Tinc moltes ganes de sentir el Marc en la roda de premsa d'aquesta tarda per veure quina explicació dona una cosa que em sembla inaudita i que necessita una explicació, lògicament.
Sí. Estava fent bona precampanya per tu, Síria, Lluís?
Et diria que era la més singular de les tres, amb els famosos 42 punts a nivell d'imatge, etc. El candidat també està bé, ell és un bon comunicador, crec que ha sobreactuat un pèl massa. També aquí he vist una mica manca d'assessorament, perquè hauria d'haver-se mostrat un pèl més humil, perquè al final ell és un aspirant a aquesta presidència i crec que li ha sobrat un pèl de sobreactuació. Però en tot cas ha fet una campanya que jo la qualificaria de bona.
Quan vas veure la pancarta de Messi, o en referència a Messi, vas pensar, mira, m'han copiat, o vas pensar, mira, bon cop.
És que passa que ho he pensat tantes vegades, això de la còpia. S'han fet tantíssimes pancartes inspirades en aquell històric Ganes de Volver a Veros, que no vaig... Si t'he de dir una cosa, se'm va escapar un somriure. Se'm va escapar un somriure. Primer, perquè el Marc me l'aprecio. Tinc bona relació amb el Marc, amb el Xavi i amb el Víctor. També amb la Porta, lògicament. Clar. I, per tant, quan va treure això, cosa que jo ja intuïa, perquè hi alguna cosa havia sentit, la veritat és que volia veure simplement a l'art final, em va semblar, bueno, pues em va semblar ocorrent. Però, en tot cas, és evident que van intentar introduir a Leo Messi en la campanya i ho vaig veure més com un cop de que el Leo està a prop nostre que no pas un homenatge.
Molt bé. Lluís Carrasco, gràcies per atendre'ns. Una abraçada forta, anem parlant.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. 3:27. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia, Joan Laporta i Víctor Font. Oficial, és la imatge dels finalment candidats a la presidència del Barça. I la imatge de Marc Síria, que ha fet un bon treball de precampanya, però que li han invalidat gairebé 600 avals. Laporta i Font somrient i prement el puny cap al cel. Síria capcot, meditant. I a partir d'aquí, si partim de la premissa de les signatures de recolzament vàlides, Laporta li votaria el 62% dels socis i Víctor Font rebria el 38% dels vots. Únicament és el termòmetre que marca la temperatura a dia d'avui, però és un senyal significatiu. I avui és dia 5. Queden 10 dies per anar a votar, el dia 15, dia d'eleccions, i com diu la cançó, també un dia de partit. Un dia de partit. Per cert, hi ha partit o no hi ha partit? Ens esperen 10 dies apassionants de futbol, eleccions i ràdio, Bilbao, Newcastle, Urnes, Sevilla...
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. De seguida parlem una mica més d'eleccions, el debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, però abans una mica de futbol. Busquem l'última hora del Barça amb l'Edu Badia. Hola, Edu, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Un Barça que prepara la visita a Sant Mamés de dissabte.
I amb un protagonista, Araujo, ovacionat pels 200 partits amb la samarreta blaugrana, foto del grup amb la plantilla, crits d'Uruguayo, Uruguayo, vestidor després de rebre una samarreta commemorativa abans de Rafinha. Un Araujo que ja és el tercer jugador d'Uruguai amb més partits en tota la història del club, després de Luis Suárez i Villaverde. El tècnic Hansi Flick, per la seva part, segueix provant el lateral dret del Barça Atleti per segon dia consecutiu a Xavi Espart davant les baixes per lesió de Koundé i Valde als laterals. També ha criat el capità del filial, el defensa esquerrà, Álvaro Cortés, mentre que Robert Lewandowski, que hi va entrenar amb aquesta màscara que li ha de protegir el pòmul, entrena amb el grup i apunta a jugar contra l'Atleti Club. Un equip, el conjunt basc, que se li dona molt bé a Hansi Flick. 5 partits i cap derrota, demà a les 11, últim entrenament abans de viatjar a Bilbao. A partir de la 1, escoltarem a Hansi Flick a la roda de premsa prèvia al partit.
Gràcies, Edu.
Una abraçada.
El rival, a l'Atleti Club. Hola, Gil, bona tarda.
Que hi ha, Batllori, bona tarda.
Que rebrà el Barça després de la decepció de quedar-se a les portes també de la final de la Copa del Rei.
Sí, no va haver-hi bilbainada, eh? I la Real Societat serà el rival de l'Atlético a la final de Copa. Partit més igualat que l'anada, però l'equip de Valverde no va poder fer prou per neutralitzar el gol donostiarra del partit d'anada. A més, i acabant el partit, penal de VAR a favor de la Real Societat, que Oyarzabal va aprofitar per sentenciar l'eliminatòria. I ara què? L'Atlètic té 35 punts, està a 5 de places europees i s'haurà d'aixecar d'un pal com és quedar fora de la final de Copa Ernesto Valverde.
Es un palo para todos, pues claro. Si no es ahora, hubiese sido antes. Y si llegas a la final y la pierdes, también es un palo. Porque solo el campeón solo es uno. Pues claro. Nuestra intención es siempre intentar ganar, intentar llegar lo más lejos posible. Hemos llegado hasta aquí, ahora tenemos la liga. Nuestra intención es intentar esos partidos que quedan, pues llegar lo más arriba que podamos.
De cara a dissabte, més enllà de la pallissa i l'esforç físic d'ahir, no es preveu el retorn de cap futbolista lesionat.
El Barça haurà de jugar contra l'Atlètic Club el dissabte. Dimarts, partit de Champions contra el Newcastle Hill, que també va jugar ahir, partit de Premier, i li va guanyar el Manchester United, que venia en bona línia.
Ha començat de manera espectacular el seu turmalet particular amb aquesta victòria de prestigi davant del United 2-1. Tal i com es preveia, no va jugar Volte Madé, sí ho va fer Ramsey, però el van expulsar amb doble groga a la vora del descans. Gordon es fabrica un penal i el transforma, i 3 minuts després empata Casemiro, tot això a l'afegit de la primera. A la segona part, amb un futbolista menys, el Newcastle ho va fer força bé, les Garces van aguantar, i al 90 més 7, Botman marcava el gol de la victòria 2-1, fent embogir Sam James's Park. Dit això, més difícil todavía, dissabte a les 9 de la nit, Copa Anglesa, Newcastle, Manchester City.
Sí, sí, no està gens malament el calendari que té en aquestes properes setmanes al Newcastle. Primer ahir al United, al City, després al Barça, després al Chelsea. Un autèntic turmalet. I el Real Madrid, Gil, que obre demà la jornada de Lliga, primera divisió, visita el Celta, moltíssimes baixes. Ha parlat avui el míster.
Permetin-me que li posi un titular al tema. Arbeloa se li va posar en cara de Xavi Alonso. Papereta difícil la del Madrid, demà a Balaïdos, amb 9 absències, 6 per lesió i 3 per sanció. Si vols, te les detallo exhaustiu.
Sí,
bueno, doncs mira, sancionats Mastantuono, Carreras i Hausen. Lesionats Militao, Álava, Bellingham, Mbappé, Rodrigo i Ceballos. Sort que recupera Asensio, d'aquella manera, entre cotons, després del seu esquins cervical. Semblava que l'arribada d'Arbeloa i Pintos buidaria la infermeria, però el ben cert és que continuen caient un darrere l'altre, fins al punt que ara mateix Mbappé i Bellingham estan a França i Anglaterra buscant segones opinions. Avui Arbeló ha dit que tots aquests moviments romanen sota el control del Madrid.
Pues mira, todo lo referente a las lesiones, tanto de Jude como de Jude Bellingham como de Kylian Mbappé, están perfectamente organizadas por los servicios médicos del Real Madrid y por el Departamento de Preparación Física del Real Madrid. Tanto Bellingham como Mbappé, que como bien sabéis y estáis bien informados, han estado en Londres y en París, han estado con profesionales del Real Madrid, con profesionales del servicio médico y con profesionales del departamento físico del Real Madrid. Así que todo, absolutamente todo, está supervisado por el Real Madrid.
Un Arbeloa que això sí defuig el discurs i el diagnòstic de què li passa a un equip que podria dir adéu a la temporada entre avui i dimarts.
No, yo explicaciones, no es que no me guste, es que entiendo que aquí lo importante no es explicar el fracaso, aquí lo importante es ganar. No sirve de nada explicar por qué has perdido. Aquí en el Real Madrid lo único que importa es ganar el siguiente partido. Y claro que podría venir aquí a hablar de procesos de aprendizaje, de que no existe nada lineal, que en todo tipo de procesos hay picos, pero creo que como te he dicho hace 15 segundos, no serviría de mucho.
Processos, aprendizatge, nada lineal, això em recorda molt a Xavi Alonso. Pendents encara de la llista de convocats.
3 i 34, fem una pausa i de seguida obrim el debat. És la tertúlia del Pedregà amb el Senabre i el Júnior.
de dilluns a divendres.
Com dius, hola, bona tarda.
Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Seguim, seguim.
Amb Joan Batllori.
Tiempo relativo, sobre todo cuando el Madrid tiene que ganar un partido que no gana.
Albert Einstein.
En ataque, Jofre no sé por qué juega, pero a mí ya tampoco.
Bueno, ¿te gustó ninguno?
No sé qué pasa, que aquí plou un mes que a Londres, ¿eh, últimamente?
Sí, vamos un mes que a Londres. A Londres ya no venen para ahí.
Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sí, sí, continua plovent. Avui pluja i els propers dies pluja també. Obrim la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I ens acompanya també el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Avui haurem de parlar un dia més d'eleccions i de futbol. Comencem pel tema electoral, que és el tema del dia. Dani, sí. Dos candidats. No estava clar si serien dos o tres. Ara ja sabem que seran dos. No sé si et canvia...
El Dani ho tenia clar, eh? Perdona que t'interrompeixi el discurs, sí, però el Dani ho tenia claríssim.
Tu tenies clar que Síria, es quedava pel camí, no?
Jo estic molt content per haver desemmascarat aquest farsant que és Marc Síria.
Ostres.
Sento explicar-ho així. No, és que ja ho vaig explicar.
Què et passa amb ell?
No, molt fàcil, ho vaig explicar ja per xarxes socials. O sigui, jo he tingut un parell d'interaccions amb aquest personatge i aquest personatge el que va fer és, primer, insistir-me, no diré suplicar-me, però insistir-me en que el portés, sisplau, a unes tertúlies d'un programa de televisió que m'acabaven de donar, pel qual, per cert, el Júnior Minguella era tertulià.
Sí.
I quan va veure que no el portava, va començar a decidir atacar-me per xarxes socials cada dos per tres, de vegades ell i de vegades a través de tercers o d'altres comptes que jo sabia que pertanyien a ell. Per tant, sent aquesta la meva interacció amb aquest ésser humà, jo no podia esperar res de bo d'ell com a candidat a la presidència del Barça. Sempre tens una ment oberta i dius, bueno, no et deixis endur per les teves fòbies i a veure què fa. Clar, quan la seva campanya és... utilitzar el nom de Messi, prometre coses impossibles i aportar per segona vegada consecutiva 600 signatures falses. En el cas d'avui, el 20% de les seves signatures total, rècord històric, mai cap candidat, el 20% de les seves signatures havien estat falses, són algunes sense DNI i a sobre vol impugnar i denunciar el club. Bueno, jo crec que no... Probablement em quedo curt amb dient-li que és un farsant.
A veure quines explicacions dona aquesta tarda. Júnior, és veritat que 21% de signatures no vàlides són moltíssimes, no havia passat mai.
No, està clar. Vull dir, jo no tinc aquesta experiència... Bueno, no, és que no tinc cap experiència amb el Síria.
Millor per tu.
Però clar, vull dir, jo considero el Dani amic meu i sóc amic dels meus amics, o sigui, no vull que ningú es comporti malament amb ells. Mm. Llavors, i després, si a sobre s'ha demostrat que ha presentat un elevat tan alt de signatures falses, doncs crec que pel bé de la carrera electoral, doncs al final queden dos candidats i no hagi pogut passar. Jo el que sí que demano urgentment a la COPE o als italians aquells famosos o a qui sigui intel·ligent, un programa del Pedregà, perquè la gent no se'l pot perdre.
Doncs sí, estaria molt bé. Jo de moment estic feliç de tenir-vos aquí cada dijous. Són dos,
Joan,
al final.
Podries sortir amb les teves samarretes rockeres, culturitzar una miqueta... Al final ens escolten...
Jo faria però... la sintonia d'arranque del programa seria un solo de bateria ben fet.
Espectacular.
Sí. Bueno, escolta, ho estudiarem i ho proposarem. Dos candidats al final, Dani. Et canvia molt les sensacions que tens de cara al dia de les eleccions, que siguin dos, que siguin tres?
No, jo sempre ho he vist com un cara a cara Víctor Font-Laporta, en el qual Laporta per mi ho té gairebé tot guanyat. És veritat que ha canviat una mica el discurs de molta gent, o el punt de vista quan a l'hora de presentar el dilluns les signatures, Laporta va presentar una mica per sota de les eleccions anteriors. Però jo ho atribueixo més a que ho fa des d'una posició de força, on és el president, i segurament no s'ha de mobilitzar tant com el 2021 per aconseguir signatures. No? L'altre dia sentia el Juanma Castaño que deia, bueno, cuidado que a lo mejor hay partido. Jo no, vull dir, no ho descarto, però per mi no hi ha partit. Per mi és clarament favorit Laporta i hauria de fer alguna cosa similar a la màgia Víctor Font per guanyar aquestes eleccions.
Júnior, com ho veus? Home, jo no sé si hi haurà partit o no. El que passa que sí que hi haurà més partit, 1-1, que si fossin 3, clar.
Això està clar, però bueno, crec que també al final el desenllaç és el que tots esperàvem, que al final tant si hagués hagut només el candidat del Víctor Font, com és ara, com si haguessin hagut tres més, crec que tot indicava que al final s'haurien hagut d'ajuntar, no? I al final hauria sigut un cara a cara. De totes formes, sí que és cert que el Jan és el favorit, però això és com la Lliga, que comença a l'agost i en les dues primeres jornades veiem dos equips forts o tres, però al final es decideix el mes de maig, no? Mm. Llavors, tot dependrà, de les decisions que prengui el Víctor Font, sobretot en la part esportiva, perquè el soci culer, ja ho hem dit moltes vegades, és molt de la que la piloteta entri i que ens il·lusionin. Sí. I segona part és què passarà amb totes les coses obscures de les quals se'n parla d'aquesta junta directiva. Si surten, si no surten, si es demostren, si no es demostren.
Home, de moment, el soci denunciant ja ha dit que portarà el cas a Barcelona, però que ho farà després de les eleccions.
Sí, però al final es parlen moltes coses i si són demostrables, doncs també la pel·lícula canvia. M'explico? Llavors jo crec que serà la conjunció de que es demostrin aquestes coses i que realment el Víctor presenti un model esportiu engrescador que de moment, sincerament, crec que no ho ha fet.
Sí, i hem comentat moltes vegades, Dani, que aquí el tema de la pilota pesa molt i des d'aquest punt de vista, clar, el projecte a la porta és el que vam veure dimarts contra l'Atlètic de Madrid. És un projecte molt il·lusionant futbolísticament parlant.
Sí, contra això poca cosa pots fer, fins i tot si sortissin aquestes suposades coses obscures que diu el júnior, fins i tot així, jo crec que tindrien repercussions doncs, legals o de moció de censura de més endavant o de judicis i tal, però no canviarien el vot de l'electorat. Jo crec que sí, que si el soci veu que la gestió econòmica ha estat fraudulenta, però la futbolística és la que tenim ara, amb Flick, amb Lamine Yamal, amb Pedri, amb Rafinha, jo crec que seguiria votant Joan Laporta.
Mm. Però insisteixo, Dani, que han de saber explicar com està anant la part esportiva, saps? Perquè no ens donem compte, però ens estem il·lusionant amb perdre amb dignitat. I això és d'equip petit.
Sí. I a més...
Vale? Bueno, això s'ha de saber explicar. O s'han de tenir els pebrots per explicar-ho. I crec que el Víctor Font, i que em perdoni si m'escolta, el que li falta són pebrots.
A què te refereixes?
Doncs que crec que és una persona molt políticament correcta.
Ha de ser més frontal o més agressiu amb la porta.
Bueno, crec que avui dia falten més Guardioles i Mourinhos, no? A la societat sembla que li ofengui quan expliques una realitat o una opinió divergent del que sembla socialment acceptable. Saps? I en aquest cas el Víctor Font, que és un gran empresari i és un home molt ben posat i molt bona persona, no el veig en la confrontació.
Ja. I en el cara a cara a la porta, jo diria que és imbatible, però quasi.
Exactament. Sí, i el Jan és un tirat endavant. Jo insisteixo, el Jan seria el meu candidat rodejat de les persones adients. I crec que el Jan actualment el tenen com a figura obligada i no com a director d'orquestra real.
Són el seny i la rauxa. Segurament el president perfecte seria la barreja dels dos, no? El carisma, Dani, i la força i l'empenta de la porta i la calma i la tranquil·litat de Víctor Font.
Piano, que d'aquí poc presentarem candidatura, Dani.
Comenceu a treballar de cara a les properes eleccions.
Demanaré consell a Marc Siri pel tema de les signatures, a veure com ho puc fer.
Una coseta, un apunt de futbol. Com us quedeu, com veieu el futur després del partit de l'altre dia? Eliminació, però amb una molt bona imatge.
Orgullós, però preocupat. orgullós pel futbol que vaig veure, però preocupat sobretot pel tema físic, perquè van caient com a mosques i perquè és una competició.
Vaig pensar en tu, Dani, quan vaig veure que sí, Pedri sí. aguantava el camp fins al final i tal, vaig pensar en tu automàticament. Sí, sí.
Però l'altre dia encara, Joan, jo ho entenc, si és una semifinal i estàs a un pas d'una final, jo entenc que puguis exprimar els jugadors, però és l'acumulat de tota la Copa. O sigui, m'emprenya més Santander, Guadalajara, tot això, que contra l'Atlètic Madrid, que ja entenc que si estàs a punt de remuntar, doncs abusis una mica més de Pedri o de Lamine. Però és una competició que passa molta factura, i em temo que el mes de maig ens en recordarem.
Junior.
Doncs jo diré el que és socialment inacceptable, sobretot a la massa del meu gran equip barcelonista, però és el que penso. Crec que el Simeone és un cagat, i que era previsible...
No, diguem conservador.
És un cagat. O sigui, veus? Ja està, no acceptem que algú digui cagat, tio. Sí. Acceptem-ho. És no, ja un cagat. Tots sabíem que el Barça sortiria a fotre-li un, dos, tres gols. Ara, els hi ha anat d'un pèl de lo cagats que són.
Sí, sí.
Perquè el que ningú comptava és que no fotessin ni un gol.
Sí.
Sembla, van arribar unes quantes vegades i els hi tremolava la cama.
Sí. I jo crec que la gran lliçó...
Llavors...
Sí, perdó.
No, que llavors per mi, vull dir, és el mateix. O sigui, el Barça va atacar i tal, però és que era el guió previsible per mi. Mm. Al final em quedo amb que estem fora de la Copa del Rei i que si no guanyem aquesta lliga amb el Madrid regalant-la, doncs serà un fracàs estrepitós.
Sí. I de cara a la Champions, la lliçó que s'ha d'extreure, Dani, és que no pot sortir caminant a una eliminatòria, perquè una mala primera part o 20 minuts dolents, a on sigui, et poden deixar fora.
Sí, sí, el Barça ha tingut relativa sort amb el sorteig, perquè l'he tocat al Newcastle, però després, a partir d'aquí, et pot aparèixer un altre cop l'Atlètic de Madrid, més endavant l'Arsenal, qui sigui, i aquestes desconnexions passen factura. Però, repeteixo, encara serà més greu, o em temo que serà més greu, quan més avancem a la temporada, pel quilometratge acumulat que porten els jugadors. Ja no és només els que estan lesionats. No, Balde, Koundé i tal. No, aquests estaran 3 o 4 setmanes fora i després tornaran. Però és els que estan bé, però porten quilòmetres i quilòmetres a la motxilla d'haver jugat minuts i minuts de partits que potser alguns es podien haver estalviat.
Sí, sí, arriba una mica al límit. Sí.
I l'altre problema que no esteu comentant o que no ho comenta ningú és la patata calenta de la temporada vinent, on et fa falta un davanter centre, et fa falta un migcampista, et fan falta dos laterals, et fa falta un central, i això, si no ho ataques bé, es va acumulant temporada rere temporada, i és on ve la catàstrofe esportiva. Que sí, que per competir a la Lliga Espanyola i quedar segons o primers, doncs ens dona, mentre el Madrid estigui així. Però quan el Madrid espavili, que té múscul econòmic, doncs ja veurem què passa. És quan la gent s'empenedirà de les decisions.
Ho anem comentant, amics, ho deixem aquí de moment. Dani, Junior, un plaer, com sempre, eh?
Una abraçada a tots.
Una abraçada.
Endavant, gràcies. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça perd la Copa, però guanya l'orgull i guanya l'afició. Ara, Lliga i Champions. I ho vivim amb els número 1 de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça i la selecció espanyola. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des de Sant Mamés, Athletic Club de Bilbao, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella,
Ander Cotorro, Dani Sanabre.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Parlem ara de l'Espanyol Esports Cope. Quique Iglesias, bona tarda.
Batllori, bona tarda.
Ara escoltarem un futbolista que juga a l'Espanyol i que segurament la temporada que ve ja no jugarà a l'Espanyol.
Segur, torna al Villarreal i el volen allà perquè jugui la Champions, el que faci falta. El defensa més golejador de la Lliga, 5 golets per Carlos Romero, i cada gol que fa és un golarro, eh? Diu que...
Doncs... Aquests jugadors que no fa gols lletjos.
No en fa, no en sap. Que somiava en jugar a primera i ho ha fet amb l'Espanyol, que doncs vol deixar l'Espanyol el més a dalt possible, i jo li preguntava què va passar després del derbi.
Ojalá saberlo, pero creo que al final contra el Barça sí que es verdad que nos sentimos ganadores, ¿no? Por cómo trascendió el partido, por todas las oportunidades que tuvimos, que al final pues se nos escapó, y a partir de ahí pues no te sabría decir, ¿no? Qué pasó, pero sí que es verdad que el equipo pegó un bajón, no estábamos a gusto en el campo, cada cosa que o cada acción que había en cada área nos penalizaba en contra, no estábamos acertados y al final los detalles que caían a favor ahora no caen de nuestro lado y creo que el equipo sigue siendo el mismo, los jugadores somos los mismos que los que conseguimos tantos puntos la primera vuelta y bueno, creo que el equipo necesita una victoria para cambiar la dinámica y ojalá que llegue ya.
I aquesta victòria ha d'arribar dilluns al vespre contra l'Oviedo. Cué, ahir va perdre 3-0 a Vallecas, és un desastre de rival. Guanya com sigui, Romero.
Creo que el equipo en algunos partidos pues se nos ha escapado en el tramo final, en Mestalla, contra el Celta también en el último minuto, contra el Elche también el penalti al final del partido y creo que son partidos que si consigues cerrar pues cuenta los puntos y mirarías dónde estás en clasificación y bueno, creo que el equipo pues tiene que conseguir la victoria como sea y a partir de ahí olvidarse de lo que ha pasado, de no conseguir victorias y empezar a sumar de tres.
I no podia faltar una carícia i un carinyet per Omar El Hilali després del que ha passat.
Bueno, Omar está tranquilo, está bien, al final todos estamos con él, eso es cosa de la liga, hay una investigación abierta y obviamente el equipo pues está todo con Omar y lo que tenga que ser pues hay una investigación y se verá qué pasa.
Ja he vist avui per la ciutat esportiva Marco Otero, nou director de metodologia i del futbol base de l'Espanyol, que sota la pluja estava començant a treballar.
Així està l'Espanyol. Quique, gràcies.
A tu, bona tarda.
Que vagi bé. Una punada del Girona amb l'Albert Díez. Hola, Albert.
Batllori, com estàs? Bona tarda a tothom.
Ens parles d'Àlex Moreno, que podria ser la gran novetat per visitar el Llevant dissabte,
sí,
no?
Sí, en realitat ja va comentar Mitchell que va estar a punt d'entrar a la convocatòria de l'últim partit, el que el Girona va perdre a casa el diumenge passat contra el Celta, i és una posició única, dic la que ocupa i la seva figura, perquè no té un altre lateral esquerre pur al Girona. Es lesiona Àlex Moreno, el guió podríem pensar que obligava a Blind a desplaçar-se al lateral esquerre de la defensa, però òbviament és un jugador que no té velocitat i que perd molt el Girona, abandonant l'eix de la defensa Blind i posant-lo com a lateral esquerre. Què va fer Mitchell? Va posar Arnau Martínez, que ha jugat els últims 4 partits del Girona en aquesta posició i és Chico para todo. Lateral sí, sí. Dret, central,
una mica com Eric
interior,
García al Barça, no? Serveix
més
per
o menys,
tot.
Més o menys. Potser va aprendre Eric García d'Arnau Martínez al Girona quan va...
O al revés.
O al revés, també. Ho van aprendre els dos mútuament. El tema és que Àlex Moreno ja està entrenant amb l'equip, que l'últim partit que va disputar va ser a Oviedo, que la lesió era una lesió al soli de la cama esquerra, va donar de termini al Girona 6 setmanes, està retallant, òbviament, el termini, i en principi, demà sentirem Mitchell, tot fa preveure que pugui entrar a la llista per viatjar a València i jugar el dissabte a Camp del Llevant.
Molt bé, no te'n vagis, que parlem de bàsquet. Vinga. De seguida. 8 minuts i arribem a les 4. Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
En la ràdio...
Majestad, majestad, estamos retransmitiendo en directo desde Castellón. Hoy se ha celebrado aquí el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
¿Qué tal estás? Yo muy bien, majestad. Gracias por acompañar a los más de 3,5 millones de personas que sufren enfermedades raras en este país un año más.
La que te tengo que dar las gracias es yo a ti, Pilar, porque has tenido la sensibilidad de traer aquí a todo tu equipo de Mediodía COPE y de venir aquí a contar las cosas, a poner el foco.
Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Por eso las gracias son para ti, para todos tus oyentes, para la cadena COPE.
De lunes a viernes desde la 1. ¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
No està el Barça de bàsquet en bon moment, Albert, a veure quines són les prestacions que ens ofereix l'equip de Xavi Pascual avui a Milà.
Sí, a Milà, a la pista de l'Armani, a partir de 2:00, 20:30, després d'aquesta aturada pels compromisos internacionals, veure com també després de la Copa reacciona el conjunt blaugrana, que ara ha de guanyar per buscar el top 6. Recordem que va caure de la zona de play-off, està a la zona de play-in, però ha de sumar victòries. Avui és el primer dels 9 partits que queden per acabar la fase regular. Recordem que el Barça està amb aquestes 17 victòries per les 14 que té el conjunt italià, que ja va plantar cara al Palau, li va costar al Barça guanyar amb el 74-72. Sentim el tècnic del Barça, Xavi Pascual.
Un equip amb molt de potencial, amb molta qualitat, que fan un bàsquet fàcil, defensiu i ofensiu, però que estan jugant molt bé. L'últim partit al camp del Japó el van estar molt a prop de guanyar. I, bueno, un partit maco de jugar, sens dubte, i un partit molt important pels dos equips, com bé dius.
Anem a posar el focus també en veure el rendiment, com estan físicament i mentalment els tres jugadors que van arribar lesionats a la Copa, Panther, Satoransky i Schengelia. A banda d'aquest Armani Milan-Barça de 8:45, atents també avui al València-Zalgiris, també a 8:45, i 15 minuts més tard, 8:45, el Real Madrid rep a la Virtus de Bolonya.
Estarem pendents de tot. Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
Cinc minuts i arribem a les 4 del bàsquet a l'handbol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Molt bona tarda.
Avui tenim un partidàs a la Champions, eh? Magdeburg-Barça amb la primera plaça del grup en joc. Atenció que el Magdeburg és l'únic equip que li ha guanyat al Barça aquesta temporada.
Sin duda, uno de los mejores partidos que se pueden ver en balonmano europeo. No en vano, entre ambos han ganado las últimas 5 Champions. 3 el Barça, 2 el Magdeburg. Se trata de dos equipos que ya están clasificados para cuartos de final. Y ahora solo hace falta ver en qué orden. Los alemanes son primeros de grupo con un punto más que los azulgrana, a quienes ganaron en el Palau 21-22, siendo el único equipo en derrotar al Barça en lo que va de temporada. El conjunto barcelonista, por su parte, es segundo y para acabar primero tiene que ganar en Alemania. En los enfrentamientos directos de los últimos 9 partidos, ojo porque 7 victorias han sido para el conjunto germano y 2 para el equipo catalán. En lo deportivo, Dicamen regresa al equipo después de un mes de baja por lesión y Ambarrufet es jugador del Barça.
Content de com ha anat la cursa, poder estar motivat i estar tornant a lluitar amb els millors i les medalles, però una mica...
Aquest no és Barrufet, aquest és Ot Ferrer. Barrufet el tenim o no el tenim per aquí? Sí, el podem escoltar, vinga.
En Barça Magdeburg, ara mismo creo que hay pocos partidos mejores que para el aficionado y para el jugador también. Quedar primero o segundo, no sé si hay mucha diferencia porque en el otro grupo aún puede pasar cualquier cosa, pero nosotros somos el Barça, queremos ganar siempre y que las cuentas las hagan los otros equipos para no enfrentarse contra nosotros.
El partido 20-45 en Alemania.
Doncs ja sabeu com acabem. Escoltant a Ot Ferrer, hem de parlar d'esquí de muntanya, que és l'esport de moda. Juan, s'estan celebrant els campionats d'Europa on el català està brillant.
Sí, medalla de bronce en la modalidad sprint en el Campeonato de Europa de Esquí de Montaña de Azerbaiyán. Es el primer podio del esquiador de Berga de 23 años que luchó hasta el final por el oro con el ruso Filipov y el suizo Basar, pero finalmente quedó tercero. Ferrer suma este metal al diploma logrado tras ser quinto en los pasados Juegos de Milán Cortina, en la prueba en la que precisamente Oriol Cardona fue medalla de oro. No obstante, hay que destacar que algunos de los participantes de la prueba olímpica han optado por no tomar parte de este campeonato, así que en este caso la medalla ha sido un poquito más fácil. Escuchamos a Ot Ferrer.
Content de com ha anat la cursa, poder estar motivat i estar tornant a lluitar amb els millors i les medalles, però una mica trist, diria, perquè al final m'he vist per guanyar la medalla d'or, que no m'esperava que el rus sortís tan a prop meu. Tercer, és una medalla als campionats d'Europa. Content de poder estar un altre cop amb els millors.
En estos mismos campeonatos, los catalanes Nuria Balaguer ganó la prueba femenina sub-18 y Aaron Álvarez el sub-20 masculino. Este último, por cierto, ha sido plata en relevos mixtos con la madrileña Bogoñez.
Quantes alegries ens està donant últimament aquest esport. Molt bé. Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Hail, superstar!
Te lo pregunto directo y sin rodeos. Para ti, terminar la temporada sin títulos sería un fracaso.
Otra vez, también. Estamos hoy en modo optimista, habéis venido todos.
¡Ay!
Si vistiera de corto, sacaba el hacha.
Ya veus.
Escolta, Mañori, tu guardes roba...
La tenia afilada, eh? La tenia afilada.
Sí. Tu guardes roba d'ara fa 36 anys?
Home, guardo roba antiga, però de fa 36 anys... Igual alguna peça. Igual alguna peça.
Sí. Home, no, mira, és l'acció especial que programa el Celta abans del partit contra el Madrid, que és una crida perquè Madonna els hi retorni la samarreta del concert de Balaïdos al 90. Mm. Que va fer un concert a Balaïdos al 90, el va fer amb una samarreta del Celta, i ara el Celta vol aquesta samarreta pel seu arxiu històric. Home, 36 anys té la prenda, ja no sé si la guardarà.
Home, jo tinc alguna samarreta d'algun concert dels anys 90. Això, més d'una i més de dues.
Doncs mira, no perden l'esperança a Vigo, i la presidenta Marian Mourinho ha fet una carta oberta a Madonna i li ha dit, escolta, si guardes la samarreta, la volem. Va, última hora, recordem, l'Ucraïna-Espanya de classificatori del Mundial Femení es jugarà, es manté en data i hora, la selecció viatjarà a Turquia, la jutge prorroga 6 mesos més la instrucció del cas Negreira, la meva Alejandra Gil, i Bartomeu, per cert, ha declarat avui també als jutjats justificant que el Barça pagués 1,7 milions d'euros al seu advocat pel cas Neymar.
Anem amb les enquestes. En clau Barça, Laporta i Font lluitaran per la presidència. Qui us agrada més? Us agrada més Laporta, el 63%. Us agrada més Font, el 37%. En clau Espanyol, on veieu a Romero la propera temporada? L'Espanyol, l'11%. Fora de l'Espanyol, el 89%. I en clau Girona, us convenç Echeverri, ara que ja l'hem vist jugar alguns partits, esteu votant que sí al 39%, que no la majoria, al 61%. Arribarem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot, que vagi molt bé.